Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. L'Assemblea Anual del Fons Monetari Internacional, que aquest any se celebra a Tòquio, vol aportar serenitat malgrat els moments difícils de l'economia mundial. Christine Lagarde, com a presidenta de la institució, ha recomanat que països amb problemes, com Espanya, Portugal o Grècia, tinguin més marge de temps per aplicar polítiques d'austeritat i sanejar les seves finances. Aquestes declaracions arriben un dia després de que aquesta institució hagi fet públic un informe en què afirma que Espanya no complirà els objectius de dèficit fixats pels pròxims 3 anys. Sobre l'informe de perspectiva de la institució, el Fons Monetari Internacional afirma que la recuperació mundial continua amb més lentitud del que es preveia, confirmant una previsió de creixement mundial del 5,3% i situant la crisi de l'euro com a l'epicentre de la crisi. Per la seva banda, l'agència de qualificació Standard & Poor's ha rebaixat la nota d'Espanya a 2 esglaons, de BBB positiu a BBB negatiu. Aquest canvi acosta el deute espanyol al llindar del bo porqueria, és a dir, d'inversió especulativa. Per l'agència de qualificació, que es dedica bàsicament a valorar la seguretat i, per tant, el risc de les inversions, la manca d'un programa concret d'ajuda d'Europa cap a Espanya fa que, malgrat es consideri que el país és capaç de fer front a les seves obligacions, les previsions siguin de major incertesa i que fins i tot puguin desencadenar una rebaixa encara major a curt termini. Així mateix, Standard & Poor's adverteix també de l'absència d'una direcció clara en la política de l'eurozona i planteja dubtes perquè els seus membres assumeixin una part del cost de la recapitalització bancària, fet que acaba actuant com un factor desestabilitzador. Tot aquest entramat financer contrasta amb la realitat ciutadana. L'augment de l'IPC en un 1% al mes de setembre, la taxa més alta des de fa 4 anys, degut a la pujada de l'IVA, posa de manifest el cost de vida que ha de fer front una població ja de per si empobrida per les dificultats laborals i la pressió fiscal. En aquesta línia, segons la darrera enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, un 30% de la població catalana viu amb risc de pobresa o d'exclusió social, 2 punts per sobre en estat de pobresa que el conjunt d'Espanya i 8 per sobre que la mitjana europea. En aquest cas, s'ha considerat dins de la categoria de risc d'exclusió social els qui tenen dificultats per arribar a final de mes, les famílies amb diversos membres a l'atur o els qui tenen problemes per mantenir l'habitatge calent a l'hivern o no poden menjar proteïnes almenys cada 2 dies, situacions prou greus. L'enquesta també dona altres dades. El 22% de la població té uns ingressos anuals de menys de 8.500 euros. El 40% no pot fer front a una despesa imprevista de 750 euros. El 39% no es pot permetre anar de vacances almenys una setmana a l'any i el nombre de persones que pertany a una entitat o associació baixa en 5 anys del 45 al 38%. Amb aquestes dades sobre la taula, és apremiant considerar el cost social i humà que ens suposen les pressions financeres i el cost, per altra banda, que suposaria una renúncia a les bases econòmiques que fins ara han dirigit la nostra societat. Avui hem volgut dedicar un programa exclusivament a parlar sobre aquest tema, la situació del deute espanyol, el sobirà i el bancari, i com ens en podem sortir. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
La causa més important de la crisi econòmica que estem vivint al nostre país és l'excés d'endeutament. En aquest sentit, aquesta crisi no té res d'estrany. És més aviat una més entre les crisis típiques que s'esdevenen de tant en tant en les economies capitalistes o de mercat des de fa gairebé 200 anys. Es tracta, doncs, i encara que aquesta constatació no ens consoli gens, d'una crisi normal. Amb tot, cal assenyalar-ne diverses causes, en graus successius de més pròximes a més remotes. Són les següents. Una excessiva laxitud en la supervisió bancària. Aquest fenomen es va produir arreu, però va ser especialment remarcable a Espanya. Van mancar reflexos i ben segur també el necessari coratge a les persones que aleshores tenien la responsabilitat de dirigir el Banc d'Espanya per tal de frenar el creixement de l'endeutament bancari de les famílies, que ja es veia que era excessiu. La vigència de tipus d'interès massa baixos en l'àrea de l'euro durant els anys 2002-2007, anys, cal recordar-ho, de relativa feblesa de l'activitat econòmica alemanya. l'intent tossut de mantenir els nivells de vida privats i també les prestacions públiques quan, per acció de la competència dels nous països industrialitzats com Brasil, Índia o Xina, havien ja aleshores esdevingut inabastables. Un model econòmic a Espanya caracteritzat per un predomini exagerat de les despeses en habitatge i en obra pública i també per la presència de polítiques fiscals, tant pel cantó de la imposició com pel cantó de la despesa, massa redistributives. Un model polític i econòmic caracteritzat per una convivència massa propera entre la política i les finances. Val a dir de passada que aquesta és la principal causa de la ruïna de tantes caixes d'estalvi a tot Espanya i, en menor grau, també a Catalunya. Atès que l'estalvi intern no bastava per finançar aquest endeutament, Espanya, majorment per mitjà dels seus bancs, va haver de recórrer a l'endeutament extern, és a dir, al manlleu de diners a bancs estrangers a través de fons d'inversió i fons de pensions. Per explicar la situació delicada en què ens trobem, aquestes causes inicials no basten. Cal afegir-hi els errors grollers de política econòmica en la gestió de la crisi d'ençà l'estiu de 2007. De primer, la crisi va ser simplement negada. Es va voler posar remei a una situació d'endeutament excessiu amb més endeutament. El govern espanyol es va llançar a un programa poc considerat d'expansió de l'obra pública finançat amb diners manllevats. La necessitat de recompensar l'equilibri financer de famílies i empreses, disminuint els nivells de deute assumits, les va empènyer a programes d'estalvi, és a dir, de contenció de la despesa. Això va provocar una contracció de l'activitat econòmica. Aquesta contracció de l'activitat econòmica ha estat, al seu torn, la causa de l'aparició d'importants dèficits en els comptes de les administracions públiques, des de l'Estat fins als ajuntaments, passant per les comunitats autònomes. En definitiva, durant els anys crucials de 2007 a 2010, l'endeutament privat va ser substituït per l'endeutament públic, però Espanya, com a conjunt, ara representat per les seves administracions públiques, va seguir manllevant diners a l'estranger. Finalment, el deteriorament de la solvència d'Espanya va fer que els inversors estrangers es neguessin a seguir prestant diners, si no era a tipus d'interès molt elevats, per compensar el risc d'insolvència molt augmentat dels prestataris. És aquí on som ara. L'única sortida possible és el desendeutament per la via de l'austeritat privada i pública. No hi ha solucions màgiques que ens permetin sortir de l'atzucac en què ens trobem per la via d'ampliar la despesa. No tenim diners ni tampoc trobem ningú que estigui disposat a fiar-nos-els. Des del punt de vista de l'economia social de mercat, la gestió d'aquesta austeritat, si es fa bé i amb equitat, pot resultar finalment en un model econòmic més eficient, més estable i més equitatiu. Ens cal la paciència per travessar el mal tràngol, fins a veure'n d'aquí a uns pocs anys els fruits. I des d'un punt de vista cristià, si la nostra modèstia imposada esdevé cordialment acceptada, pot resultar en unes maneres de viure, de guanyar-nos la vida, d'estalviar per a les contingències del futur, de malaltia, d'incapacitat i de vellesa, i també en unes maneres de cuidar-nos de les persones necessitades, el nostre proïsme, més autènticament ajustades a les nostres conviccions de deixebles de Jesucrist. Centre d'Estudis Econòmics i Socials. After all the broken stones that were thrown for no good reason, inside she is loving him still after all this time. And though her heart bears the scars, no sign of healing. All right. She is loving him still. After all this time. Estem amb Pere Guinjoan, economista, analista financer, director de l'àrea del sector financer del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Guinjoan.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres. Analitzant un tema que ens porta una mica de cap a tots i que ens ha sobrepassat, perquè sembla tots parlem d'endeutament avui en dia i parlem del dèficit i parlem de tot el que ha de fer front un país i la recapitalització de la banca i molts conceptes que són com molt grans i que en el dia a dia no entenem potser el significat que tenen.
Efectivament, ens vam deixar caure com a país, vull dir, tant Catalunya com Espanya, amb la trampa aquesta de estar endeutat vol dir perdre llibertat, no? I per tant, sí, tenim molt menys marge de maniobra que tindríem si ara mateix tinguéssim doncs, alguns problemes que tenim a davant, però que tinguéssim l'oportunitat de no dependre dels nostres creditors. de la manera, diguem-ne, tan violenta que hi demanem actualment.
Quina va ser l'espurna? Què és el que va canviar? Perquè la visió dels nostres pares o avis sobre l'endeutament no era la que teníem fa uns anys.
Sí, a veure, diguem-ne, capacitat de manllevar diners així lliurement és una cosa relativament recent a Espanya, no? Durant molts anys vam tenir un sistema financer que, diguem, molt sotmès a, diguem-ne, inversions obligatòries, i per tant els diners que l'estalvi privat podien anar a finançar, especialment l'endeutament de les famílies, l'endeutament per comprar habitatge, això era relativament pocs diners. Accedir-hi volia dir tenir amistat amb el director d'una oficina bancària, no? Era una cosa de privilegiats. Això va canviar als anys 90. Va canviar als anys 90 i 80, diguem-ne, hi va haver-hi la primera liberalització. I el gran canvi que va provocar, diguem-ne, l'endeutament aquest recent va ser que, home, el país venia d'una època d'uns 20 anys que els tipus d'interès havien estat entre el 5 i el 10, més cap al 10 que cap al 5. I a l'entrada de l'euro ens va situar amb tipus d'interès molt baixets, massa baixets, i va fer, diguem-ne, que les quotes dels préstecs semblessin molt a l'abast i la gent, doncs, en seguida es va animar a volums de deute que, com vostè deia ara mateix, no?, els nostres pares i avis, amb raó, els haguessin esgarrifat. Ara sabem que amb raó els havien d'esgarrifar, no? Sí.
I per què en aquest moment es va deixar una mica, es va abaixar les barreres cap a l'endeutament, cap als tipus d'interès més baixos, es va facilitar tant?
Per una banda, diguem-ne, el tipus d'interès estava baix, i això vol dir-ho ara amb els nostres socis alemanys. El tipus d'interès a l'àrea de l'euro, des del 2002 fins al 2007, va estar molt baix perquè Alemanya tenia una situació d'atonia econòmica. Van fer les reformes que ara ens toca fer nosaltres, ells s'hi van anticipar, però, diguem-ne, tenien una època de molta dificultat econòmica. Està clar, Alemanya és el país més important de l'euro, amb diferència. Aleshores, clar, com que la política de tipus d'interès ha de ser única per tota l'àrea de l'euro, el Banc Central Europeu, amb bon criteri, atès que Alemanya estava en aquesta situació, va, diguem-ne, aplicar una política de tipus molt baixos. Nosaltres ens hagués convingut, nosaltres vull dir Espanya, Catalunya, ens hagués convingut un tipus d'interès molt més alt, però està clar, no poden discriminar. I en aquest sentit, diguem-ne, ens vam veure arrossegats amb això d'aquí. Això pel cantó dels tipus. Pel cantó dels preus immobiliaris, aquí a Espanya, diguem-ne, s'havia vist que el preu de l'habitatge va ser una bona protecció per la inflació dels anys inflacionistes aquests, de gran inflació dels anys 70 i 80. La gent tenia l'experiència que els pisos sempre van, recuperen, diguem-ne, no?
Que és una gran inversió.
Exacte. Va haver-hi una altra ensopegada prèvia, de l'any 92 o l'any 95, també vam tenir una crisi immobiliària. El que passa que, en pessetes, els preus apenes van baixar. La gent, diguem-ne, no té en compte que la pesseta es va devaluar més d'un 40% respecte del marc alemany en aquests, i per tant, diguem-ne, en marcs alemanys, que ven, per dir-ho així, en euros d'aleshores, l'habitatge sí que s'havia devaluat un 40%. Via no la devaluació interna en pessetes, sinó amb el preu extern de la cotització de la pesseta. En aquest sentit, no va haver-hi experiència, això es deia a vegades, no? Inclús fa 4 o 5 anys, no? És que els preus dels pisos no baixen mai. No era veritat del tot, no baixaven mai, no havien baixat mai en pessetes, però sí, diguem-ne, amb el preu, diguem-ne, d'intercanvi del pis, doncs, respecte del preu d'un bon cotxe, per dir-ho així.
És interessant això que planteja, perquè una de les solucions que reiteradament durant aquesta crisi es posa sobre la taula, o que alguns experts posen sobre la taula, és sortim de l'euro, tornem a la pesseta, i això, doncs, a part de les conseqüències que, polítiques i econòmiques que això pot suposar, a nivell de recuperació, potser serà més ràpid.
Seria un disbarat grandiós. És dir, jo crec que jo crec que hi ha forces econòmiques poderoses al nostre país, a la dreta i a l'esquerra de l'espectre polític, interessades en aquesta sortida en aparença fàcil, diguem-ne, no? El que seria una mica la reproducció del que van fer els anys 92-95, quan la pesseta, vostès recordin, que va ser expulsada del mecanisme europeu de canvis, etc. Va devaluar un 40% i al cap de dos o tres anys de dificultats, en seguida, doncs, la cosa va reprendre i vam tornar amb el... Això seria un disbarat en aquest moment. L'euro és un projecte de país, és el gran projecte que ha tingut Espanya en la nostra generació. Veure'ns descavalcats de l'euro seria una pèrdua de moral, jo penso que, diguem-ne, comparable o inclús més greu allò a la crisi del 98, de 1898. Seria caure amb el que un amic meu, un analista molt fi, en diu l'argentinització d'Espanya, no? Seria renunciar a aquest capitalisme competitiu europeu que volem, seria caure en la, no en la segona divisió, sinó en la tercera. Seria un desastre.
Sobre una Europa dominada principalment per Alemanya, tal com vostè planteja, per la seva força econòmica, que en el seu moment va demanar unes condicions per sortir ells de la situació difícil en la que es trobaven i que ara en demana unes altres, perquè la situació seva respecte a la nostra i respecte a la d'altres països de la zona és una altra. Com es pot congeniar tot aquest entramat d'interessos per fer una política única econòmica?
Miri, és evident, ara és evident, no? Els que ho dèiem aleshores, modestament jo hi era, que n'érem contraris a l'entrada d'Espanya a l'euro perquè les condicions econòmiques d'Espanya i de Catalunya són molt diferents a les alemanyes, però ara ja hi som a dins. Una cosa és no entrar-hi quan encara no hi ets i una altra cosa és sortir-ne quan hi ets. Aleshores, la política monetària ha de ser única. No poden haver-hi un tipus d'interès d'intervenció aplicable a les condicions espanyoles o italianes o gregues i un altre per a Alemanya. Ha de ser única. En aquest sentit, ara tenim uns tipus massa baixos que per a Alemanya són massa baixos, aquests tipus. Amb ells els hi estan ocasionant dificultats en aquest sentit de, segurament, d'inflació reprimida. El que passa que, naturalment, ara no seria un disbarat pujar els tipus. I l'àrea d'euro, l'àrea de l'euro és la que és i és aquesta que hem d'acabar fent funcionar. Hi ha un error de disseny, si vol després ho podem comentar, hi ha un error de disseny inicial en l'euro que és el que ha causat, diguem-ne, tot aquest de, la causa també immediata d'aquest desastre, si vol hi podem entrar. Ara hi estan els governs i s'hi estan posant per posar-hi remei aquest fallo de disseny.
Ens trobem amb Pere Guinjoan, economista, analista financer i director de l'àrea del sector financer del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Guinjoan, vostè parla d'un error de disseny en l'organització de l'euro en el seu moment d'inici. Quin és aquest error?
Efectivament, miri, la política monetària, la moneda única, actua en el comportament dels agents a través del comportament dels bancs, del sistema bancari. L'error de disseny inicial de l'euro va ser que, diguem-ne, que la producció de diner bàsic, la producció del que tècnicament se'n diu la base monetària, això estava centralitzada en el Banc Central Europeu, que és una institució europea, però els sistemes bancaris eren parcel·les nacionals aïllades i supervisades pels governs nacionals. Això fa que, en el cas espanyol, per exemple, els nostres bancs estaven supervisats pel Banc d'Espanya, els bancs alemanys, doncs, per l'oficina corresponent de la Bundesbank, etc. Això vol dir que cada banc, cada supervisor nacional, diguem-ne, aplicava el seu criteri particular i comprometia l'interès, naturalment, del fisc nacional corresponent. Això vol dir que els bancs en determinades àrees podien emprendre, com de fet va ser Espanya, ara ho constatem, que hi va haver institucions bancàries o les caixes d'estalvi que van tenir doncs, comportaments que ara es demostren massa arriscats i que en alguns, en bastants casos, ja han arribat, diguem-ne, a la fallida. Això ara s'està rectificant en el sentit de passar la supervisió bancària amb una institució europea, amb un departament del Banc Central Europeu, a càrrec, diguem-ne, de les institucions centrals europees. Alemanya està arrossegant una mica els peus, però jo crec que això d'aquí, doncs, d'aquí a mesos, doncs, s'haurà resolt, i en aquest sentit aquesta falla inicial de l'euro s'hi haurà posat remei.
Sembla que la voluntat des d'Europa és ara, doncs, d'una continuïtat i d'un suport a Espanya. Aquest suport i, a la vegada, aquest lligam d'Espanya cap a Europa pot suposar també un inici d'una Europa més forta a nivell polític, més unida?
Jo crec que sí, és dir, a veure, això és una mica el que passa també amb les famílies, no? Tu veus la solidaritat familiar en un moment en què la família té dificultat, algun membre de la família té dificultat. Quan tot va bé i ben en popa, diguem-ne, totes les famílies són bones. En aquest sentit, aquesta dificultat, si la superem bé i no està escrit que no l'haguem de superar bé, doncs Europa la reforçarà i tant, i acabarà, doncs, sent l'únic que pot ser amb el context mundial que ens trobem, que és una organització, diguem-ne, per fer front en aquesta competència mundial amb aquests grans països immensos. Els Estats Units ja ho són de fa temps, però també la Xina, la Índia, Rússia, Brasil, etc.
La senyora Christine Lagarde, com a presidenta del Fons Monetari Internacional, ha intervingut avui dient, doncs, que Espanya necessitaria, entre d'altres països com Portugal i Grècia, necessitaria més marge de temps per recuperar-se. Per què aquesta pressió i per què, quin serà el futur de no assolir aquest marge?
Sap què passa? Que aquí a Espanya portem massa anys ara fent el viu i la gent no se'n fia de nosaltres. Diguem-ne, si el govern espanyol, els analistes sabíem, els que estàvem al sector sabíem l'any 2008 que la dificultat de la bombolla immobiliària, doncs, portaria tot això d'aquí, que ara és evident, diguem-ne, no? Si això el govern, en comptes de xutar la pilota endavant i fer el pla aquell, el pla ENY, que va ser respondre amb més endeutament, amb un problema d'endeutament, hagués agafat el toro per les banyes, doncs ara segurament estaríem en una fase molt, molt més avançada de sortida de la crisi. Tindríem, sobretot, més credibilitat. És a dir, el problema que tenim ara és que no se'n fien de nosaltres. No ens fien diners perquè no se'n fien de que nosaltres tinguem el comportament adequat. I, per tant, diguem-ne, abans de deixar anar els dinerets aquests que ens han d'anar deixant, perquè, si no, diguem-ne, entraríem en fallida, abans de deixar els dinerets, volen, allò, abans, veure el compliment per part nostra, diguem-ne, dels comportaments. Aquesta és la dificultat.
Parla, senyor Guinjoan, del tema de la fiabilitat. Standard & Poor's ha rebaixat la qualificació d'Espanya en dos esglaons. Ha passat de 3B, de 3B positiu, en lloc de passar a 3B, ha passat a 3B negatiu. Això quasi ens posa a l'altura del bo basura, que això vol dir que qualsevol persona que ens fiï quasi el que està fent és especular, que potser algun dia ens en sortirem. Quina repercussió té això per nosaltres, per als ciutadans?
Ara mateix jo crec que això era esperat. És més, les altres dues agències, tant Fitch com Moody's, ja ens tenien en aquest graó de la triple B menys. A veure, si Espanya signa el rescat, i jo crec que és imperatiu que el signi quan abans, perquè, entre altres coses, perquè el Banc Central Europeu aleshores pugui intervenir massivament reduint aquest diferencial de tipus d'interès del deute espanyol, que si intervé el Banc Central Europeu, efectivament serà així. És imperatiu que el govern espanyol signi la sol·licitud d'ajut. Quan es produeixi això, molt probablement les agències de rating facin el downgrade, degradin el bo a bo escombraries. Això és tècnic, diguem-ne, el mercat l'afectarà molt poc amb això d'aquí. La veritat és que el govern espanyol d'accés als mercats en té molt poc. Si en té, diguem-ne, el gran fiador ara mateix d'Espanya, diguem-ho clar, és el Banc Central Europeu, que ja ens ha prestat de l'ordre de 400.000 milions. Això és un ajut important que ens fa Europa.
Quan parlem de recapitalització de la banca, en un moment en què l'atur és no només és extraordinari, sinó que sembla que no arribi al fi del creixement de l'atur, i tenim dades com l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya que posen de rellevància que un 30% de la població catalana viu amb risc de pobresa o d'exclusió social, i estem parlant de donar diners, milions d'euros als bancs. Al final, jo puc arribar a entendre que un ciutadà es rebel·li i digui: i per què aquests diners no ens els donen directament a la població o als empresaris, o es busquen maneres més pràctiques per tirar endavant?
Miri, els ajuts aquests es donen a entitats bancàries que, és a dir, que serien insolvents sense l'ajut. De fet, els primers interessats en que no els hi donin ajuts, vostès observin inclús la informació dels diaris, són, diguem-ne, els propietaris i els gestors dels mateixos bancs que estan en risc, no? Que van dient que no, que nosaltres d'ajuts de cap manera necessitem. És a dir, els ajuts són una cosa forçada i que en general, diguem-ne, impliquen un perjudici no només pels administradors de les entitats afectades, sinó també per la seva plantilla, diguem-ne, no? Que han de fer ajustos de plantilla. Per tant, els bancs interessats en això d'aquí no hi estan. És difícil d'entendre, diguem-ne, per l'home i la dona del carrer, allò, com és que havent-hi aquestes necessitats que deia vostè, com és que hem de tancar quiròfans al mateix temps que hem de donar diners amb aquests que ens van embrancar amb tot això d'aquí, no?
I que, a més, no en fien. És a dir, que no és que activin el mercat, sinó que és per pagar altres deutes.
Miri, quan jo donava classes de finances, sempre deia que el passat és irrellevant a les finances. Les finances són com la legió estrangera francesa, diguem-ne, no? El teu passat no importa. Només importen les perspectives de futur. Tristament és així, no?
Sí. Fa una mica de por, eh?
Sí,
és
molt real. Vostè quan deixa diners o quan valora una cartera d'accions o el que sigui, el que ha passat amb aquelles companyies l'any passat és irrellevant. L'únic que importa pel valor d'aquelles companyies són les perspectives de negoci futur. En aquest sentit, els bancs, en aquest moment, el que hagin fet és història. Hem de passar comptes, realment, si hi ha hagut negligències en la gestió, doncs això és bo que, diguem-ne, que s'estableixin responsabilitats, no? Això... per afrontar el futur, això no ens solventa res. Diguem-ne, el que necessitem és que els bancs estiguin disposats a prestar amb condicions bones tant a les empreses com a les famílies que ho necessitin. Ara mateix aviat serà un bon moment per la gent que pugui, per comprar-se un habitatge doncs en millors condicions del que està vivint. És molt important que els bancs estiguin disposats a finançar-ho, això. I les empreses igual, especialment les pimes, no? Les que no poden acudir a... La petita i mitjana empresa que no pot acudir al mercat de capital, sinó que ha de passar, que depèn dels bancs, és molt important que els bancs estiguin amatents, no?, a servir això d'aquí.
Senyor Guinjoan, en el cas de, imaginem, allò, per fer-li l'última pregunta, a l'extrem, imaginem que el poble que està visquent tot això, totes aquestes dificultats, que no entén el que està passant i aquests conceptes de tanta grandiositat, diu un dia: prou, jo no vull pagar més a la banca. Què passaria l'endemà?
No. És a dir, ens veuríem, la banca faria fallida. Els bancs no podrien fer front als compromisos que tenen, recordem-ho, amb l'estranger, bàsicament, no? És a dir, amb altres bancs de l'estranger, amb altres fons de pensions, fons d'inversió, diguem-ne, aquests inversors estrangers voldrien cobrar i, per tant, anirien als tribunals i forçarien la insolvència dels bancs i del conjunt del país. Seria una catàstrofe. No ens ho podem permetre de cap de les maneres.
Encara que la gent digui, doncs, els bancs estrangers és igual. Nosaltres, ens en sortim nosaltres i... estic posant un extrem, populista, potser.
Sí,
però m'agradaria saber la seva opinió.
Miri, clar, Espanya podria retirar-se diguem-ne, de les finances internacionals. Argentina ho ha fet. Argentina fa 10 anys, i fa 10 anys que està així, tal com li diré jo ara. diguem-ne, la gent no fia a Argentina. Argentina, si vol importar una cosa, primer ho ha de pagar per avançat. I quan els calarets dringuen el compte de l'exportador, aleshores l'exportador dona ordre de que aquella mercaderia l'embarquin cap a l'Argentina. Ens trobaríem en una situació així.
Això arran del Corralito, que van viure.
Sí, és dir, van suspendre pagaments internacionals. Si passés això d'aquí, suspendrien pagaments internacionals, naturalment ningú estaria disposat a fiar-nos res i les importacions que haguéssim de fer les hauríem de pagar al comptat. En una situació que, per molt dramàtica econòmicament que sigui, encara seguim tenint un petit dèficit per compte corrent. És a dir, encara hem de seguir manllevant, per dir-ho així, per finançar la diferent... No exportem prou, importem una mica més del que exportem, això ho hem de manllevar, tot això d'aquí ho hauríem de corregir de cop, tindríem una situació econòmica encara molt més dramàtica.
Moltes gràcies, senyor Pere Guinjoan, per respondre a aquestes preguntes amb tanta serenor. Senyor Pere Guinjoan, economista, analista financer, director de l'àrea del sector financer del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Es queda amb nosaltres a la tertúlia.
Amb molt de goig.
Gràcies
a vostès.
Doncs seguim a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principal amb Blanca Aranyó, amb l'actualitat econòmica, recollint l'actualitat econòmica d'aquesta setmana i del dia d'avui. El govern espanyol alerta que l'estabilitat política també cotitza a borsa i culpa els moviments sobiranistes de la rebaixa de la nota de Standard & Poor's.
La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santa Maria, ha demanat tenir present que els mercats i les agències de qualificació valoren l'estabilitat política i que si hi ha inestabilitat es fa molt més difícil accedir al finançament, una situació que, segons ha valorat, acaba repercutint precisament en les comunitats autònomes en dificultats. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo, ha assegurat al Congrés durant una discussió sobre les demandes sobiranistes de Catalunya que el nacionalisme és un moviment totalitarista, com el nazisme i el marxisme. Margallo avisa que pot portar a anul·lar les persones al servei d'una idea abstracta.
Un 53% dels empresaris de la patronat CECOT estan a favor que Catalunya sigui un nou estat d'Europa.
Aquesta patronal ha fet una de les primeres enquestes de l'empresariat català sobre com veu l'actual situació política a Catalunya. Una mica més de la meitat dels entrevistats creu que Catalunya hauria de ser un nou estat d'Europa. Un 17% optaria per tenir un pacte fiscal o un concert econòmic i només un 2% creu que s'hauria de quedar com fins ara. El 67% dels encastats diu que no tem un possible boicot als productes catalans. D'altra banda, el Cercle Català de Negocis afirma que en una Catalunya independent l'atur baixaria fins al 13% en 4 anys i que amb l'augment d'ingressos per impostos es podria doblar el pressupost destinat a pensions i infraestructures.
I l'IPC puja un 1% a Catalunya el mes de setembre per l'augment de l'IVA.
L'augment de l'IVA passa factura a la inflació. Els preus han pujat un 1% a Catalunya, cosa que situa la inflació interanual, la dels últims 12 mesos, al 3,9%. Es tracta de la taxa més alta des de fa 4 anys, en concret des del setembre del 2008, i supera de mig punt l'espanyola. Els productes que més han pujat han sigut els carburants i els vehicles.
El Banc Sabadell arriba a un acord amb els sindicats per reduir la plantilla de la CAM en 1.250 persones.
És l'acord que han arribat aquesta matinada els sindicats i el Banc Sabadell, que es va adjudicar a la Caixa La Cantina aviat farà un any per tan sols un euro. Després d'una reunió maratoniana, l'entitat que presideix Josep Oliu ha acceptat rebaixar l'ERO que s'havia plantejat inicialment, afectava 1.750 persones. D'altra banda, en canvi, els treballadors de Cacaulat i el comitè d'empresa han arribat a un acord per desconvocar la vaga prevista per avui i demà en protesta per l'acomiadament de 14 treballadors a principi de mes i l'anunci de 10 acomiadaments més a mitjans d'octubre.
El Port de Barcelona pagarà el 50% de la construcció dels accessos ferroviaris definitius.
La construcció d'aquests accessos té un cost d'uns milions de 100 milions d'euros fins al 2015. El president del Port, Sixte Cambra, va explicar ahir que el Ministeri de Foment va demanar la seva col·laboració financera just abans de tancar els pressupostos per l'any que ve. El Port de Barcelona genera el 16% dels ingressos totals dels ports de l'Estat i el 8% del que obté per la seva activitat l'ha de portar al govern espanyol com una espècie de quota de solidaritat.
I la Borsa Blanca, doncs, les notícies.
Sí, després d'aquesta matinada, l'agència de qualificació nord-americana Standard & Poor's, com dèiem, rebaixés la nota d'Espanya 2 esglaons fins al llindar del bo porqueria. L'IBEX 35 anota els pitjors resultats dels mercats europeus.
Moltes gràcies, Blanca. Comentem aquesta actualitat amb els nostres contertulians en uns segons.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs la taula és plena de notícies, notícies que bullen tant en la plana econòmica com política i social. El govern espanyol alerta que l'estabilitat política també cotitza a borsa. Senyor Claudi Cervelló, expert en tecnologia, bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres a Plusvàlua. Com veu la tensió que s'està creant entre el govern espanyol i el govern de Catalunya els últims dies?
Doncs bé, jo el que veig és que aquí hi ha tota una sèrie de declaracions del govern espanyol i d'àmbits espanyols que estan intentant fer-nos por, posant-nos la por al cos a la gent d'aquí a Catalunya i fent veure que tots els mals són culpa de les reclamacions nostres i que això de la independència serà el més negre dels futurs que es poden pintar. Quan molts altres estudis ens diuen que hi ha estudis fets aquí i a l'estranger. Fa uns dies a les Singulars teníem un economista que deia que una Catalunya independent era perfectament viable. Una altra cosa era la seva opinió sobre la independència. Però, per tant, aquí estan intentant fer-nos por i fer veure que, bueno, és una guerra de declaracions. De fet, mira, ahir o abans d'ahir va sortir la notícia calculada pel Departament d'Economia que la Seguretat Social catalana tindria un saldo positiu de quasi el 13% del PIB. O dit amb números, que en els últims 10 anys havien pagat quasi 25.000 milions de més a Catalunya. I, per tant, mentre a la resta d'Espanya la mitjana del saldo d'una persona era negativa amb 2.000 euros, aquí a Catalunya era positiva amb 3.000 euros. Per tant, d'aquesta por, ara últimament jo veig que hi ha algú, sobretot persones grans, que diuen, escolta, i si el futur, una independència, les pensions, escolta, i aquí he de clar, nosaltres som viables, Catalunya és viable econòmicament, separada d'Espanya. El que no està tan clar és si ells serien tan viables com nosaltres.
En aquest sentit, Gallardo en veu Espanya fora de l'euro si Catalunya marxa. Senyor Josep Molina, periodista econòmic, especialista en economia, com veu aquestes declaracions que se li han escapat una mica a Gallardo?
Bueno, primer de tot, bona tarda. I en principi, el senyor Gallardo el que està dient és una veritat, és a dir, com ara estava explicant el Claudi, Catalunya és un país que, per les seves dimensions, és un país, diguéssim, que té capacitat econòmica i estructura industrial econòmica per ser perfectament independent. És evident que els primers anys d'una independència serien d'usos perquè seria d'adaptar tot l'entramat, però estem en una situació econòmica, diguéssim, on els nostres pensionistes viurien millor que els pensionistes que estan ara en aquell moment al conjunt de l'Estat. El tema és que ara els periodistes econòmics estem vivint una situació de política, no? La política s'està incorporant a l'economia. Fa uns mesos era la política que tenia integració de temes econòmics i ara l'economia està contaminada pels temes polítics. I aquí jo sí que veig un error d'estratègia molt important per part del govern espanyol, perquè així com el govern britànic afronta el debat de la independència d'Escòcia amb una actitud oberta, dialogant, i com deia el conseller Mascollell fa pocs dies, el círculo equestre, fent referència al procés d'independència del Quebec amb un govern català, amb un govern de Canadà, sense donar patades, sense insultar, intentant convèncer els quebequesos que era millor que estiguessin dintre de la Federació del Canadà amb un grau d'autonomia molt gran, aquí estan fent tot el contrari. O sigui, l'enquesta que vosaltres heu llegit ara en aquests moments a la introducció d'aquesta tertúlia, on diu que el 53% dels empresaris catalans estaria a favor de la independència, després d'aquestes declaracions del senyor Margallo i de la Soraya Sánchez de Santa Maria, s'haurà incrementat. És a dir, i anem cada dia incrementant el nombre i el cens d'independentistes.
Ja no diem amb les declaracions del senyor Huert.
Efectivament.
Senyor Pere Guinjoan, que el reprenem després de l'entrevista. Com veu, perquè potser el que ens plantejava el senyor Molina és que si bé la independència és viable, el procés és de temor, podríem dir. Com l'hem d'enfrontar? Com pot fer-se?
I no ho sé, modestament, a mi em sembla, jo no sóc especialista, però a mi em sembla que no només a Catalunya, una Catalunya independent seria econòmicament viable, sinó que el negoci seria rodó. És a dir, si aquests 16.000 milions de saldo fiscal negatiu, només de saldo fiscal, sense comptar el saldo de seguretat social, que cada any transferim, diguem-ne, de més, això d'aquí ho vostè ho compta com una renda, com un vitalici, el valor d'aquest vitalici és enorme, no? Dos vegades el PIB català. És a dir, en fi, no cal ni parlar-ne. A mi em sembla que diguem-ne, que la cosa plantejada des del punt de vista de l'interès financer dels catalans per la independència, la cosa és clara, a mi em sembla que no s'ha de plantejar així. És a dir, jo crec que sí que hi ha interessos, diguem-ne, d'altre tipus, interessos fins i tot, diguem-ne, espirituals, no? D'arrels dels catalans amb Espanya. En aquest sentit, a mi em sembla que s'hauria de plantejar la cosa molt clarament amb tres, com a mi em sembla que només hi ha tres escenaris possibles. Un, una reformulació d'Espanya en el sentit, diguem-ne, per dir-ho així, creïblement federal, i això aquí hi ha feina, perquè Espanya té poca credibilitat també en aquest terreny. Dos, la independència de Catalunya. Tres, una situació que ja no seria, diguem-ne, volguda, seria una dictadura oberta o encoberta amb una Catalunya sotmesa, diguem-ne, amb aquest règim. Com que aquesta tercera alternativa jo crec que té poca credibilitat, la postura ara de fer por del govern, inclús amb avions que volen sobre Berga, sobre la velocitat del so a menys de 100 metres d'alçada, etc, etc, per error, naturalment.
Sempre passa això.
Vull dir que la tercera alternativa no té credibilitat, ens hauríem de centrar en les altres. És a dir, si el govern realment no està interessat en la independència de Catalunya, hauria d'apretar pel cantó de, diguem-ne, d'enamorar-nos els catalans, no? Allò com quan un vol enamorar la nòvia, enamorar-nos amb els catalans a veure si, diguem-ne, si ens convé pel nostre propi interès, de tot tipus, econòmic, espiritual, de seguir amb Espanya.
Jo estic d'acord amb el Pere, jo afegiria un quart escenari, no? Jo crec que és l'escenari que diríem que possiblement sigui el millor escenari. El que passa és que jo el veig cada vegada més difícil, veient aquestes declaracions, no? Que és l'escenari que, d'alguna manera, el govern espanyol es doni compte que el procés estat autonòmic que es va engegar a principis dels anys 80 per intentar taponar les aspiracions nacionalistes del País Basc, Galícia i Catalunya, bàsicament Catalunya i el País Basc, ara aquesta recentralització que ells volen plantejar suposi l'eliminació de totes les comunitats autònomes, que no deixen de ser més que diputacions administratives dels recursos de cada una d'aquestes regions, i deixar tres autonomies, que seria Galícia, País Basc i Catalunya, totalment asimètriques, és a dir, amb un tracte diferenciat, sense cap tipus de problema, ni vergonya de dir-ho, i la resta de comunitats autònomes, que ja deixarien de ser comunitats autònomes i regions, passar-les a el que seria l'administració central de l'Estat. Aquest seria l'escenari possiblement millor que es podria plantejar. Però això va en línia a el que la secretària del Partit Popular, la Cospedal, ha eliminat els diputats del Parlament de Castilla-La Mancha, cosa que, clar, vol dir què fan aquests diputats de Castilla-La Mancha amb una càmera legislativa, possiblement no fan res més i són nòmines gratuïtes que hi ha malbaratant recursos públics, no? Cosa diferent als nostres diputats aquí a Catalunya o als diputats del País Basc, que tenen una activitat parlamentària important i de dedicació exclusiva.
Ens podem plantejar una Espanya federalitzada? El senyor Guinjoan deia no és creïble, probablement, en alguns, o és poc creïble des de la història que tenim com a Espanya en relació amb les seves autonomies. Però hi ha postures que ho defensen com a opció.
Sí, si jo una Espanya com la Suïssa, com la Confederació Helvètica, que és una mica el que descrivia en Jordi fa un moment, dius, home, sí, ja m'hi encaixaria, i penses que, bueno, que estaria bé i que segurament seria més just i més realista. Però és que jo estic d'acord amb el que deia en Pere Guinjoan. La tradició espanyola en aquest sentit és molt poc de fiar. I, de fet, ja fa 3 o 4 anys que vaig escriure al meu blog un article que es deia que si tal com som no ens hi volen, adéu. I el problema és que el nacionalisme espanyol, que si algun dubtava existeix i ara s'està mostrant, concep Espanya com l'Espanya sencera que té avui, amb Catalunya, País Basc i Galícia dins, i subjugats, el que abans en deien la una grande i libre, doncs més o menys és aquest el seu concepte. Per tant, ells no entenen. O sigui, per ells, una confederació ibèrica no seria Espanya. I, per tant, per això dubto molt que hi arribem.
Senyors, a mi m'agradaria que per un moment penséssim des d'Europa, plantejant-se sobre la taula un rescat amb les característiques d'Espanya, amb el que necessita Espanya per tirar endavant, i amb la situació de tensió social entre Catalunya i Espanya, amb el pes econòmic que té Catalunya, què estan pensant?
Jo crec que des d'Europa ens entenen perfectament el fet diferencial de Catalunya. El fet diferencial de Catalunya no és una cosa de fa 5 anys ni de la democràcia, és un fet diferencial de fa molts anys i molts segles. Per tant, la Unió Europea sap perfectament què és Catalunya i el que està patint Catalunya, diguéssim, com d'alguna manera és l'Alemanya de l'Estat espanyol, i com va dir el president Mas amb una sèrie de diputats alemanys fa pocs dies, va dir la diferència entre Catalunya i Alemanya és que Catalunya té molts diners, paga molt, però mana a Europa, i Catalunya té molts diners, paga molt a Espanya, però no mana. Aquesta és la diferència. No? Els alemanys jo crec que ens entenen perfectament, els francesos també ens entenen perfectament, perquè tenen fets diferencials també importants al seu país. Jo crec que Europa...
Però hi pot fer por?
No, jo crec que
davant d'un rescat,
por no els hi fa, i aquest serà un debat que anirà madurant acceleradament, perquè no podem perdre massa el temps, perquè el que sí que és fumut és mantenir aquesta incertesa durant molt de temps per l'economia, tant per l'economia catalana, espanyola, però també europea. Vull dir, això s'ha de clarificar d'una forma ràpida. I jo crec que les eleccions del pròxim 25 de novembre marquen, diguéssim, el punt de partida d'una solució, no? El mapa electoral que quedi al Parlament de Catalunya, a l'hemicicle, doncs donarà, diguéssim, les pautes per poder arribar a algun tipus d'acord. Només una puntualització. Jo, quan parlava d'aquest quart escenari, no volia ser ingenu, és a dir, dependrà de la política espanyola que es pugui fer, evidentment. Si la política espanyola fa aquest canvi substancial d'apostar per una Espanya asimètrica, confederal, amb una sèrie de fets diferencials per Catalunya, el País Basc i Galícia, segur que els catalans, les tendències aquestes cap a la independència i de més s'aminoraran i voldran arribar a un acord amb Espanya. Però si segueixen amb aquesta radicalitat i amb aquests insults, és evident que això no es pot suportar més.
Un tema econòmic principal, ja que estem en un programa econòmic, és com viuen els empresaris, que és un dels temes que vam tocar la setmana passada, aquesta situació d'incertesa, empresaris que a vegades tenen molts interessos en Espanya. Ara ens trobem ja amb que un 53% dels empresaris de la patronal CECOT estan a favor de que Catalunya sigui un estat nou dins d'Europa. És suficient?
Suposo que suficient no ho és, perquè hauríem d'arribar a majories i a consensos amplis. El que no podem tenir és la meitat del país a favor d'una posició i l'altra meitat del país a la posició d'enfront. Hem d'arribar a consensos. Un 53% és molt justet. Ja ho anirem avançant. Jo entenc que els empresaris siguin prudents i doncs siguin cautelosos. Ara, també he llegit aquest mig matí o abans després de dinar que Dow i una altra empresa química de Tarragona, que diria que és Basf, però no estic segur, afirmaven que es quedarien aquí, amb un escenari d'independència. L'altre dia un company que treballa en una empresa del sector informàtic em deia, escolta, si estem presents a 120 països, també podem estar aquí. I abans parlava de les dimensions d'una Catalunya independent i l'economista que deia que parlava l'altre dia singulars deia que al món hi ha 150 països més petits que Catalunya, i són viables. Per tant, jo crec que aquí també forma part de la guerra de declaracions i que, en el fons, a veure, tampoc aixecarem murs ni barreres entre Catalunya i cap altra regió. Per tant, això és una cosa que s'ha d'anar serenant.
Sí, i a més, les dades econòmiques també demostren una mica que l'economia catalana està molt internacionalitzada. Cada vegada està més amb el món i menys fins i tot a tot el conjunt de la península ibèrica. No? Són curioses les últimes dades que fan referència al primer semestre d'aquest any. No? Només el 33% de la facturació de les empreses catalanes va a l'estat espanyol. El 26% va al mercat interior d'aquí, de Catalunya, i el 42-43% a l'estranger. És a dir, tenim una economia molt oberta, és a dir, no ens ha de fer por en absolut qualsevol tipus de canvi.
És a dir, que molt més de la meitat sobresurt sense la necessitat d'Espanya.
D'Espanya, un terç o més té Espanya, i a més són molt competitius, per tant tampoc hem de tenir por, perquè seguirem venent a Espanya, perquè hi ha una indústria auxiliar, i tindran necessitat de comprar els béns d'equipament que són competitius i que necessita la indústria turística espanyola, etc. Per tant, en aquest sentit no has de fer por. Empresaris que se'n vagin, se'n aniran. Empresaris que vindran, vindran. Jo no crec ni que el José Manuel Lara del Grup Planeta marxi de Catalunya. I si marxa tampoc passarà res, perquè d'això un 62 seguirà mantenint-se. És a dir, un empresari no deixarà de tenir negoci.
La meva part escriptora en això es tranquil·lita, senyor Molina.
És a dir, un empresari no deixarà de tenir negoci en un mercat europeu absolutament obert, que no té fronteres, que no té aduanes i que està en una economia absolutament oberta. Ningú està pensant amb Mossos d'Esquadra a l'Ebre demanant passaports. Això és una barbaritat absoluta. No té cap sentit, com no té cap sentit en aquests moments quan te'n vas a França, que passes la frontera sense donar-te'n compte.
Voldria acabar els últims minutets d'aquest programa preguntant-li, hem iniciat el programa parlant de les notes de qualificació, del deute, quin és el percentatge de dependència que tindria una Catalunya independent respecte a un deute extern? Senyor Guinjoan.
A veure, el deute de la Generalitat són 40.000 milions. Això és, en números rodons, un 20% del PIB català. Com a deute d'una entitat, diguem-ne per dir-ho així, subnacional, és un deute elevadíssim. Ara, com a deute d'un potencial estat sobirà, és 20% del PIB, vaja, Suïssa en té més, segurament, diguem-ne, no? És a dir, evidentment ens hauríem de fer càrrec de la part alíquota del deute espanyol. S'hauria de repartir, no sé si per criteris de població, de PIB, del que sigui. El pitjor, diguem-ne, que fos per població, per exemple, doncs, per PIB, doncs ens un 20% del deute públic espanyol, de l'estat espanyol. No? No seria res dramàtic, això. Diguem-ne, Catalunya naixeria molt endeutada, però és com estem.
sobre el deute. El que sí que voldria dir és que caldria avançar en refinançar i replantejar el deute, perquè el que ens trobem ara és que la Generalitat està pagant uns interessos del deute molt superiors al deute que aconsegueix el govern espanyol.
I probablement aconseguiríem millors condicions.
Probablement aconseguiríem més condicions, en tot cas el que hauríem de mirar és que mentre hi hagi possibilitats de que l'endeutament de l'estat espanyol sigui inferior, o perdó, l'interès que es paga del deute espanyol sigui inferior al que està pagant el govern català, que això es pogués anar equilibrant amb aquells mecanismes que havia plantejat el conseller d'Economia dels eurobons o dels hispabons.
Sí, de totes maneres, quan un està endeutat, no mana.
Doncs amb aquestes bones perspectives acomiadem el programa d'avui. Moltes gràcies, senyor Pere Guinjoan, moltes gràcies, senyor Josep Molina, senyor Claudi Cervelló, per haver estat amb nosaltres a Plusvàlua.
A vosaltres.
Gràcies a vostès.
Gràcies.
I ens acomiadem de l'equip que ha fet possible el programa, Jordi Carretero, la Blanca Aranyó, la Bet Verdagí, com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, l'Agència Catalana de Consum, que ens dona suport. I qui us ha parlat? Carla Gràcia. Ha estat, com sempre, un plaer. Ens tornem a retrobar la setmana vinent, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre, a Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat.